Avui dilluns continuem la ronda de converses amb els i les portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola per valorar els diversos punts tractats al passat ple del mes de juliol. I avui conversem amb el portaveu del grup municipal de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut. Joan Sánchez, molt bon dia.
Bon dia.
Un ple de juliol que va debatre sobre qüestions en presència, diguem-ne, recurrent a la política de la ciutat des de fa uns quants anys, com el cas del PEMGuiera. El ple aprovava el famós valor de reversió per un import d'1.111.827 euros, una quantitat a la qual caldrà sumar uns 250.000 euros més en concepte d'interessos de la mora. Queda tancat ja aquest tema o, tenint en compte que Bankia i Institut Català de Finances, que són els creditors de la Federació Catalana d'Handbol, demanaven un valor de reversió de gairebé 3 milions, encara queda molt recorregut? I en tot cas, per on hauria de passar el futur del PEMGuiera, segons Junts?
Vale, és obvi, responent la primera part de la seva pregunta, és obvi que això no s'acaba aquí, no s'acabarà aquí, perquè és el que deia, les entitats creditícies doncs voldran cobrar. La Federació Catalana d'Handbol necessitava doncs aquests 3 milions per poder tancar aquest episodi, i l'Ajuntament, per la seva banda, doncs evidentment ha tirat pel valor de reversió més baix dels que tenia sobre la taula, que a més coincideix que era el que tenia els informes favorables d'intervenció i de secretaria. Clar, això dona seguretat i tranquil·litat al govern que ho vota, a l'Ajuntament, però no dona cap garantia de que l'episodi s'acabi aquí. Senzillament poden anar als tribunals i un jutge pot decidir que el valor de reversió no és aquest, sinó que és un altre, i com que serà una sentència, doncs bé, el recorregut que tingui, doncs potser es podrà recórrer, és a dir, ho allargarem molt de temps, però tard o d'hora probablement a l'Ajuntament pot tocar pagar-li alguna cosa.
I el futur de l'equipament? Què pensen que cap a on hauria d'anar? Ja els està bé la fórmula que fins ara s'ha adoptat?
Això es veurà. A nosaltres ens agrada la fórmula en el sentit que ja no ho deixa tot, absolutament tot, en mans d'un gestor extern, sinó que l'Ajuntament hi té un paper, i en teoria això hauria d'augmentar el control municipal sobre la concessió, sobre què facin les diverses empreses o l'empresa que ho gestiona. Això és el que no es va fer en l'època de la Federació Catalana d'Handbol, i per això vam acabar com vam acabar. En teoria ara hauria de funcionar, però bé, tot és deixar passar temps i veure si els estàndards de qualitat i si el servei que ofereix a la ciutadania són adequats o no. Si ho són, no tenim cap problema en mantenir aquest sistema de gestió. Si no ho són, doncs asseure un altre cop i mirar a veure què està fallant i com es pot arreglar.
L'estat i manteniment de l'espai públic sempre ha estat una de les principals preocupacions de la ciutadania, i el passat ple es va aprovar la contractació del servei de manteniment d'arbrat, places i espais verds municipals. Junts per Cerdanyola es va abstenir. Què és el que no acaben de veure clar?
No, nosaltres som conscients que aquest és un punt molt complicat, un expedient molt difícil de muntar, que cada X anys doncs s'ha de renovar i porta una feinada ingent. Això ho tenim clar. Nosaltres hem parlat amb els tècnics municipals responsables i han respost els dubtes que teníem, però això ha passat, diguem, a posteriori, és a dir, en cap moment se'ns ha consultat res, sinó que la informació ha vingut després. Aquest punt, recordem que ja anava al ple de mes de juny, i el govern, suposo que fent números, veia que no tenia suports i va decidir retirar-lo. Clar, després ens va convocar una reunió d'aclariment de dubtes, que ens va agradar, ens va servir, com ja he dit, però hi havia un altre punt, que és que aquest expedient porta l'informe desfavorable de secretaria, i no hem vist que hi hagi hagut cap pas per apropar, diguem, aquestes discrepàncies, per eliminar aquestes discrepàncies, ni que fossin algunes, fins al punt que no s'ha canviat res de l'expedient d'un mes a l'altre, l'han donat per informat, com que ja el van pactar amb un altre grup, en aquest cas Podem, doncs bé, cap problema, nosaltres no vam voler votar en contra, no creiem justificable tirar per terra la feina de tot el personal de l'Ajuntament i la feina que s'ha fet, tampoc creiem recomanable que s'hagués d'anar a reconeixement d'obligacions per pagar l'empresa i obligar-la a seguir més enllà del que permeten les pròrrogues, i per tant ens vam abstenir, però com una manera de protestar per la manera com el govern havia gestionat aquest punt.
Un dels temes que planejava sobre aquest punt, de fet, és el que també ha planejat durant tants anys amb el PEMGuiera i en tants altres serveis amb empreses externes, és el tema del control, seguiment, que garanteixi el compliment estricte del servei. Segons el govern, el nou contracte, això ja ho té en compte. Segons alguns grups de l'oposició, això no queda tan clar i potser s'hauria de crear un mecanisme propi de control.
Sí, en principi els contractes ja inclouen aquesta figura de control, però clar, a l'Ajuntament, per exemple, anterior etapa, doncs, quan la persona responsable d'això va fer una baixa, una llarga malaltia, no es cobria, és a dir, són places que diguem, cal realment fer un gran esforç perquè sempre hi hagi algú fent aquest seguiment. I això, clar, el contracte ho preveu, que es complirà o no, bé, això depèn de l'Ajuntament, que es faci complir, com sempre. Perquè al final sempre estem discutint si gestió directa, gestió indirecta. Si al final, si la gestió és bona i la fa una empresa, no hi ha cap problema. Si la gestió que fa l'empresa no és bona i l'Ajuntament en fa un seguiment, es pot corregir. Però si l'Ajuntament desisteix, deserta d'aquesta obligació, passa el que ha passat amb el Can Guillera, per exemple.
La modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament és un altre dels temes que porta anys embarrancat en els despatxos del consistori. Al darrer ple es feia un petit pas creant i definint 7 llocs de treball a les àrees de serveis socials i esport. Per a Junts per Cerdanyola, tot i votar a favor, es considera molt poca cosa tal com està el panorama. Per què costa tant això de la RLT?
Perquè jo crec que l'Ajuntament té un problema que ja és endèmic, que no és d'ara, que ve de fa moltíssims anys, té una estructura potent, molta gent, ja hi ha molts treballadors municipals, però algun problema hi deu haver quan l'Ajuntament no és capaç de tirar endavant els expedients doncs, quan tocaria en el moment i es van arrossegant, les dificultats s'ajornen, no es desamaguen sota una estora, però el tema de la relació de llocs de treball ja feia molt de temps que se'n anava parlant, però mai no sortia a la palestra, suposo perquè també és un punt molt llaminer perquè l'oposició, diguem, s'hi posi d'esquenes, per exemple, i posin compromisos al govern, però també és veritat que és complicat perquè cal conciliar moltes voluntats, començant per la dels mateixos treballadors i els seus representants. En aquest cas, jo valoro que no s'ha fet malament, no s'ha fet bé, però no s'ha fet malament perquè han tingut la capacitat de dir, bé, la RLT ja no cal portar-la en bloc com es feia abans, igual que han fet amb les ordenances, ja no cal portar-les en bloc perquè això ho complica, comencem pels consensos i almenys avancem en això. Doncs a mi em sembla una actitud que és encomiable i que cal donar-hi suport. Ara bé, amb aquestes 7 places que han proposat són places que són importants, que eren sens dubte necessàries, però nosaltres ens havien explicat ja fa un any i mig, potser 2 anys, que aquí la urgència era que hi havia tot d'irregularitats, fins i tot amb sentències judicials de places que calia crear, consolidar, perquè teníem el personal però no estava ocupant cap plaça, és a dir, tot un embolic on ningú s'hi podia oposar, perquè la justícia diu que s'ha de fer d'una determinada manera i aquí no hi ha discussió. El problema, doncs el que diem sempre, els recursos humans o no devien tenir prou personal o no, nosaltres ho vam preguntar al cap de recursos humans i el que ens va explicar és que havien començat pels casos més fàcils de tramitar. Dius, home, però un any i mig després que ens expliquessin això d'aquestes irregularitats, no hi ha cap expedient prou avançat per presentar-lo a aquest ple. Bé, ja ho vaig comentar al ple, potser el que hem de fer és reforçar la plantilla de recursos humans d'entrada perquè llavors puguin tirar endavant la RLT.
Un restar assabentat sobre la desestimació d'un recurs interposat per Trullols Serveis Funeraris tornava a posar sobre la taula la qüestió del crematori. El govern diu que s'estan estudiant diverses alternatives, incloent-hi un possible canvi d'ubicació. Altres asseguren que ja s'han explorat i desestimat totes les possibles alternatives de la ubicació i que ara el que toca simplement és negociar la indemnització a l'empresa. Hi estan d'acord?
Jo crec que no s'acaba d'explicar bé. A nosaltres ens van fer una reunió com molt aclaratòria quan es va saber que aquesta sentència, que es desestimava aquesta sentència de Trullols, que no és precisament una bona notícia, per molt que es desestima una sentència contra l'Ajuntament. El que ve a dir aquesta sentència és que s'ha acabat el període de mediació, la mediació ha fracassat i, per tant, bueno, doncs caldrà fer alguna cosa. Des de serveis jurídics de l'Ajuntament van ser molt clars. Tot el que passi per no construir el crematori és molt complicat. Fins i tot quan es parla d'indemnització, és a dir, s'indemnitza l'empresa que ha guanyat un concurs on es diu que s'ha de fer un crematori perquè no faci el crematori. Jurídicament ens posem en un terreny molt, molt delicat perquè s'està vulnerant, s'està modificant l'objecte del contracte aquest, de la concessió que té guanyada Trullols, etc. Aquí tot passaria perquè de mutu acord resolguessin el contracte actual, o sigui, la concessió actual que té adjudicada Trullols, i en fessin una altra, però Trullols mai passarà per aquí, perquè sempre hi ha la possibilitat que es presenti una altra empresa i la perdi. Per tant, fins i tot no se li poden donar diners a Trullols perquè no construeixi el crematori. Ara, que potser hi ha vies vives que no s'han acabat d'explorar, la de buscar una ubicació nova ja se n'havia parlat, però també es parlava que això és modificar substancialment el contracte. Llavors, és tot complicat i entrem en una fase que al final érem a tribunals d'una manera o una altra, segurament, i els tribunals seran els que decideixin aleshores sí la indemnització. Però no serà de mutu acord entre ells, crec, perquè seria jurídicament complicat de justificar, segons ens han explicat des de serveis jurídics.
Al ple de juliol, el gruix de l'oposició va forçar la retirada d'un punt que proposava una modificació de pressupost que destinava partides a implementar el pressupost de l'equip de futbol per a la neteja de dependències municipals i per injectar 118.000 euros a Cerdanyola Promocions, que ara es veu privada dels ingressos de la zona blava, que es substitueix per una zona taronja. Aquí es plantejaven dues queixes. Per una banda, el fet de no poder votar per separat partides tan diferents, que és una queixa recurrent de l'oposició que fins ara no s'ha fet gaire cas, i per d'altra banda, els dubtes que desperta el funcionament i el cost de la zona taronja. No sé si en aquest segon aspecte ja s'ha aclarit alguna cosa.
No, de fet, se'ns ha convidat a una reunió al setembre, quan la zona taronja ja estarà, en teoria, funcionant per explicar-nos la zona taronja. I d'això és una mica de tot el que ens queixem. Nosaltres ens van explicar zona taronja. Nosaltres, quan es va aprovar al juny la liquidació de la zona blava, ens vam abstenir perquè no ho veiem clar. Esquerra i nosaltres ens vam abstenir. La resta de grups van votar amb emoció a favor, quan ja se'ns havia explicat que aquests ingressos que es deixaven de... És a dir, que generaria un dèficit d'això. Però se'ns va argumentar que, com que ara l'empresa municipal tindrà un nou gerent, doncs ja trobarem noves vies de finançament. Clar, t'acabes preguntant quines, perquè en el passat ple també es va parlar si les escoles Bressol passarien a ser gestionades directament per l'empresa municipal. Bé, escoles Bressol i què més? Perquè l'escola Bressol no veig un negoci excessivament lucratiu, més tal com estan les taxes de naixements a la ciutat. Llavors nosaltres, la crítica que vam fer era aquesta. Primer, s'ha anunciat a bombo i plateret que hi haurà zona blava i que serà gratuïta i que ja no s'haurà de pagar. I això és mentida. Directament és mentida. No direm, ja ho hem dit, no? Bueno, doncs mentida. Per què? Perquè d'entrada genera aquest dèficit de 300.000 euros que ja no s'invertiran en altres coses, sinó que s'hauran d'invertir aquí. Això vol dir que la zona taronja no només no serà gratuïta, sinó que la pagarem tots els ciutadans, fins i tot els que no tenen cotxe i no aparquen. Per tant, això. En segon lloc, hi havia una demanda social, és a dir, la gent estava en contra de pagar zona blava després de 18 anys de la seva implantació. La gent ho tenia absolutament assumit. Estan tots els municipis del món. És a dir, aquí potser ens hauríem d'haver plantejat ja pensant les zones verdes de pagament. Per exemple, la zona de Guillera, que els caps de setmana es converteixen en un aparcament complicadíssim per tots els turistes que venen a fer muntanya. I hi ha projectes que, si tiren endavant, això encara ho radicalitzaran més. Doncs nosaltres creiem que no hi havia necessitat. Hi ha un altre argument que fan servir, que és per beneficiar el comerç. El comerç el beneficia la rotació de la zona blava. I si tu vols beneficiar el comerç perquè hi vagi més gent, regala tiquets de zona blava. Ho faràs un any, dos anys, mentre duri la crisi, i després ho deixes de fer. Però no entres amb un dèficit ja directe de 300-400.000 euros l'any, que fins que l'empresa no generi no prou negoci, aquí ho tindrem. Jo trobo que ha estat una mesura, diguem, populista, entre cometes,
On sí va haver unanimitat de tots els grups del plenari va ser en la suspensió per un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació al municipi de locals d'activitats de joc i apostes que es consideren perjudicials per a la salut pública. Quines mesures al respecte es poden prendre o quines s'haurien de prendre durant aquest any de pròrroga que es dona a l'Ajuntament?
En aquest any de pròrroga hauríem d'aprofitar el temps per redactar una ordenança que quedés clar on es poden fer i on no. Bàsicament, és el que vostè comentava, és un tipus de negoci, un tipus d'empresa que genera perjudicis en persones de la nostra ciutat, pot generar perjudici, per tant, ha d'estar doncs, en llocs apartats d'escoles, apartats de... Bé, i nosaltres hi vam votar a favor, estem d'acord, s'ha d'endreçar, però és el mateix que dèiem, com les zones d'oci. El tema discoteques, ja vam preguntar si ja el donàvem per resolt, i el donàvem per resolt, però em fa l'efecte que era arran de la pandèmia. Clar, arran de la pandèmia no hi ha hagut problemes amb les zones d'oci, el que hi ha hagut problemes és amb els botellots que s'han fet i tot això. Clar, hi ha coses que per molt que estiguin sobre el paper aprovats, si no es fa l'esforç de fer-ho complir i de fer-ho bé, doncs generen problemes, i el que no volíem que passés és el mateix amb el tema de les cases d'apostes, que sense aquesta licitació i sense l'ordenança, doncs en qualsevol moment podia venir una empresa i dir que volia posar una casa d'apostes a l'Avinguda de Catalunya o al Passeig Cordelles.
I ja per acabar, el ple de juliol marca el fi del curs polític abans de les vacances, i a la tornada de vacances del mes de setembre, com es preveu o què desitjaria per al proper curs polític i quins objectius es marca per aquest nou curs Junts per Cerdanyola, un curs que tothom coincideix en que comença a ser ja el curs preelectoral?
Sí, aquí l'objectiu de Junts seria que aquest any encara no fos preelectoral, que aquest curs que ve encara no fos preelectoral. Per què? Doncs per poder seguir resolent temes que queden penjats, avui n'hem parlat uns quants, que puguin tirar endavant. Hi ha coses per la ciutat que són necessàries per la ciutat, el tema de la RLT, per exemple, el tema de Trullols, del crematori, el tema del PEM Guiera. Hi ha qüestions que no n'hem de fer motiu de lluita política. Si es fan propostes raonables que puguin tirar endavant, no pel fet que són propostes del govern hem d'anar buscant aliances per fer-ho fracassar, perquè llavors qui ho pateix és la ciutat, no el govern, que al final doncs, va fent, i si surt i si no surt, doncs un altre dia serà, però la ciutadania necessita doncs tenir la tranquil·litat que els temes importants tiren endavant. Llavors, és això. El nostre desig és poder tenir una certa tranquil·litat com ha tingut l'Ajuntament en aquests darrers dos anys. I en aquest sentit no tenim cap vergonya d'adjudicar-nos una mica el mèrit, perquè semblava que la intenció era fer una aliança estranyíssima de l'oposició contra el govern, i al final, doncs, gràcies a nosaltres, ja podem, bàsicament, i ara darrerament s'hi han sumat el PP i Ciutadans, entendre que es poden aconseguir contrapartides a canvi de suports, que tot pot ser positiu per la ciutat, i que el que no és positiu és que el govern no pugui fer res, que és d'on veníem, en certa manera.
Doncs tant de bo que a partir del proper curs polític puguem informar també des d'aquests micròfons de les solucions a tants i tants problemes pendents que arrossega la ciutat. Joan Sánchez Duraut, el portaveu del grup municipal de Junts per Cerdanyola, gràcies per dedicar aquest temps de vacances a atendre els nostres micròfons, i ara a partir d'aquest moment sí que molt bones i profitoses vacances.
Igualment, moltes gràcies.